Un quart de deu del matí. Conseller Elena, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Benet Iñigo és aquí, el cap de societat de RAC1. Hola, Benet, què tal?
Bon dia.
Bon dia, bona hora. I de seguida arriba la Maica Navarro, però abans de res, dues actualitzacions. Conseller, la primera, hi ha alguna novetat de l'incendi de Terrassa aquesta matinada?
No, en principi no, s'està... No tenim cap novetat.
Sabem que la persona de 87 anys que està rescatada en estat crític ha estat ingressada. La segona és si saben alguna cosa del fugitiu que la policia està buscant des d'aquest cap de setmana per haver disparat dues persones al districte.
Bé, segueixen els dispositius per buscar-lo, estan dedicant molta energia, investigant. S'ha detingut, ja saben, una persona que en principi no és l'autor dels fets, presumptament no és l'autor dels fets, però, en fi, saben que això és un problema molt vinculat al tema de la marihuana, que preocupa especialment, no? Perquè si alguna cosa avui és... preocupació des del punt de vista de la seguretat a Catalunya, tot el sud d'Europa, tota la península, Espanya, és el tema de la marihuana.
O Catalunya justament... és una capital europea de molta importància, no?
Sí, ho és Catalunya per la seva ubicació, pel seu pas, diguem-ne, proper a França, i per tant doncs, és un lloc propici. També Andalusia darrerament doncs, està creixent molt i molt, i de fet és una preocupació del Ministeri. Ara fa ben poc, doncs, hi va haver una reunió de comandaments de les diferents policies, Mossos, Ertzaintza, Policia Foral, CNP i Guàrdia Civil, per parlar d'aquestes qüestions amb el ministre Marlaska, i s'ha creat un grup de treball en què justament doncs, s'ha un grup de treball i operatiu per treballar aquest tema, en el que hi ha en Granja un intendent doncs, del cos de Mossos d'Esquadra entre l'equip d'experts per tirar endavant iniciatives per analitzar des de tots els punts de vista aquesta qüestió, que són molts.
Per tant, l'incident que comentàvem d'aquest tiroteig de l'altre dia...
Pot tenir a veure amb això, sí.
Amb una xarxa de marihuana, sí. De venda de marihuana.
Sí, el problema de la marihuana és que ha transcendit el fet delictiu a la pròpia marihuana i ha esdevingut doncs, un entorn de delinqüència que va vinculat doncs, des d'ocupacions il·legals, a robatoris, a... qüestions vinculades doncs, a la violència entre grups, etc.
Que seria en aquest últim cas, per exemple, la violència entre grups?
Podríem estar davant d'això, clar, evidentment doncs, estem investigant i per tant no es pot adelantar res, però és evident que en una de les, en el pis s'hi doncs, ha trobat plantacions i per tant, doncs, sí, efectivament pot tenir a veure amb aquesta qüestió.
Va, anem a un dels temes, per no dir el tema més important d'aquests últims dies des del punt de vista de la seva conselleria, que és aquest aldarull que s'ha organitzat a partir del moment del cessament del major Trapero i també d'altres càrrecs d'interior. Li pregunto directament, escolti, jo amb un sí o un no em podria donar la resposta per clara. Vostè entra al departament amb la decisió de cessar el major Trapero?
No.
Per tant, vostè no sabia abans d'entrar que cessaria el major Trapero?
No.
No m'ho acabat de dir molt...
No, sí. No tenia la decisió presa de cessar, de canviar el major del cos, de canviar el cap del cos.
I què passa?
Bé, doncs jo crec que la meva obligació com a conseller és fer diverses coses. Una és tenir un projecte pel cos, l'altra és analitzar la situació del cos a través de converses i... En fi, converses que he tingut durant tot aquest temps amb molts i molts i molts comandaments, converses tranquil·les, durant molta estona, per veure quin era el pols del cos i també anar construint doncs, quin és el projecte que tenia pel cos de Mossos d'Esquadra. I com han exercit gairebé tots els consellers, doncs hi ha un moment determinat el que has de prendre la decisió de si continua la mateixa persona o s'ha de canviar. Vaig considerar, perquè és el meu deure i és la meva prerrogativa i a més em sembla que l'he d'exercir si ho veig així, que la millor persona per tirar endavant el nou projecte no era en aquest cas el major Trapero, sinó que era una nova persona i a més intentant posar l'accent en que fos un nou equip de persones.
Què va passar perquè vostè prengués aquesta decisió?
No és tant el fet de que consideris que aquella persona no serveix, sinó que consideres que n'hi ha una que és millor, de la mateixa manera que quan el conseller Espadaler doncs, el seu dia va nomenar el major Trapero, va pensar que era una etapa nova en el que era necessari doncs, incorporar un nou equip, una nova sàpia, i es va canviar doncs, el comissari Milà pel comissari Trapero, o com es va canviar després al cap d'uns anys, per diferents opinions, circumstàncies, doncs el màxim responsable del cos. Em sembla que és normal que això passi.
Però clar, és normal que ho sapigués abans de fer-se càrrec. És a dir, a partir del moment que alguna cosa devia canviar perquè prengués aquesta decisió, que diríem que també té un punt d'antipopular.
Sí, però jo he d'assumir les meves responsabilitats.
No, no, això per descomptat, per tant, eh? Però per això li pregunto, com una decisió tan poc popular, per què prenia aquesta decisió?
L'he pres perquè he considerat, honestament, que la millor persona per tirar endavant aquesta nova etapa era una altra, no? I era un altre equip. Quan vaig arribar no podia tenir...
Em pot dir quina diferència hi ha entre el nou equip i l'equip de Trapero que el feia prendre aquesta decisió?
Una de les diferències és quin és l'accent que posen. Aquí hi ha una prèvia, no? Durant tot aquest temps jo he hagut d'abordar diverses qüestions. Una, un cert estancament que hi havia del cos en relació a les relacions amb el Ministeri i en el sostre que tenia el cos de Mossos d'Esquadra, que impedia doncs la nova contractació de més gent. Hem arribat a un acord molt seriós amb el Ministeri, molt potent amb el Ministeri, en relació a incrementar la plantilla fins a 22.000. Alhora, també hem prioritzat, en aquest cas, el grup d'Esquerra Republicana a Madrid, doncs, per aprovar els pressupostos, el tema de la jubilació anticipada, que, per cert, és diferent amb això del, amb això del Parlament, eh? Lo de la jubilació anticipada. Això ens permet que en els propers 8 anys, 10, la propera dècada, haurem d'incorporar entorn a 8-10.000 nous agents del cos de Mossos d'Esquadra. Això implica un nou plantejament, una nova etapa. I em va semblar, i que això ha estat possible gràcies a aquests acords. Juntament amb les converses que he tingut doncs, amb la tira de comandaments i que he pres el pols del cos, he arribat a la conclusió que era bo incorporar alguna persona que tingués més l'orientació amb els temes territorials, que tingués més experiència amb el territori, és a dir, que fos i que provingués de la vida i de l'acció policial en el territori, perquè em sembla que l'accent amb la incorporació d'aquestes 8-10.000 persones noves com a Mossos d'Esquadra, doncs ha de ser incrementar la presència al territori, als barris, la territorialització com una segona, no? Un segon creixament.
Per tant, no és un problema tant del major Trapero, sinó de la voluntat que vostè té de donar un tipus d'imatge als Mossos d'Esquadra.
Per descomptat, és a dir...
Per tant, li pregunto, si perdoni, conseller, quines decisions o criteris polítics que vostè li va recomanar al major Trapero i que no va fer, vostè en dirà alguna cosa?
No, perquè amb tota sinceritat, quan tu fas un canvi, no estàs tirant enrere, ni estàs tirant avall, no estàs rebutjant allò que s'ha fet fins ara. És que consideres que es necessita una nova etapa. El major havia estat 5 anys de cap del cos, l'anterior també, i em semblava que havia d'haver una nova etapa en el cos de Mossos d'Esquadra amb una nova gent i amb una nova generació, que és el que hem fet, incorporar una nova generació. També l'accent que deia de la feminització. Hem passat del 10% de comandaments al 25% de comandaments dones. Anirem a molt més. Això vol dir que l'anterior major no volia fer tot això? No. De la mateixa manera que tampoc l'anterior, el Milan, no volia fer allò que es va considerar que quan s'incorporava el major Trapero. Però són etapes. Yeah. I això és el més normal del món. I vull insistir en una cosa. Ha passat sempre.
Ja, però que pugui passar sempre.
Ha passat sempre perquè és el normal. Que es vagi incorporant i que els consellers vagin aportant les persones que consideren més adients.
Ahir parlava de la seva manera d'enfocar el cos dels Mossos d'Esquadra en un futur. Ahir, per exemple, la Maica Navarro, que ara serà d'aquí uns moments aquí al món RQ, explicava a La Vanguardia que el major li va lliurar la primera vegada que es va trobar un document que s'anomenava Una nova policia per una nova societat, en què, entre d'altres coses, proposava crear un voluntariat policial per treballar en zones crítiques en la lluita contra la violència i contra les desigualtats. En algun moment va arribar a discutir aquest text amb el major?
Nosaltres amb el major ens veiem cada setmana.
Però d'aquest text
vam
parlar?
I d'aquest temps n'hem parlat, i d'altres coses de la nova policia n'hem parlat, i d'una preocupació que tenia sobre el tractament als detinguts n'hem parlat, i sobre la territorialització n'hem parlat, i sobre la feminització n'hem parlat.
Què passava amb això dels detinguts, que deia, perdó?
Bueno, sempre hem parlat doncs de que els protocols de detinguts han de millorar, i en concret, doncs, per exemple, els nous vehicles del cos de Mossos d'Esquadra doncs estan adaptats de forma doncs que siguin més confortable i hi hagi menys risc, perquè no sempre és fàcil posar un detingut a dintre. A vegades veiem les imatges de televisió que són persones així conegudes que entren amb certa facilitat, però a vegades, en fi, a vegades la cosa és una mica
més... Què passava exactament? Quina diferència hi havia entre vostè i el que deia el major Trapero?
No hi havia diferència. No, poso l'accent en què hem
parlat. Però hi havia coses d'aquest document que no li agradaven a vostè?
No, clar que no. Naturalment que no. Doncs és que nosaltres, com a responsables polítics, dibuixem quina és l'etapa de futur. I escolleixes la persona que consideres que és més adequada, de la mateixa manera que crec que s'ha d'escollir no només una persona, sinó un equip de persones per tirar endavant una determinada etapa. És que estic segur que quan es va incorporar un altre major, ai, un altre cap del cos fa 7 anys, o fa 5 anys, o fa 3 anys, no estàs desqualificant la feina que ha fet l'anterior, sinó que consideres que per aquesta nova etapa és necessària una nova gent, segurament una nova generació, un nou equip de gent per abordar un procés de 10 anys, d'un objectiu que tenim de Mossos 2030 en aquest horitzó que deia de creixement del cos de Mossos d'Esquadra.
Hi ha una informació que va sortir, que és que el major Trapero va anar a reunir-se a la Zarzuela, que és una informació que va ser falsa.
A mi no em consta que hi anés.
No, i no hi haver ningú del seu entorn que va filtrar aquesta informació, que després va resultar ser falsa.
Per descomptat, a mi no em consta que això fos així. I em semblaria que molt malament que es filtrés una cosa que no és veritat. El major, però no el major, no. El major, el cap de la CSUCOC, que és el cap d'informació, el cap d'investigació, particularment el cap d'informació, a Madrid, a reunir-se amb fiscals, amb jutges, amb l'Audiència Nacional, amb el Suprem, aquí amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per fortuna passa cada dia. Una de les primeres coses que ha fet el nou cap del cos és anar a veure el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal de Catalunya. Naturalment, és a dir, aquestes relacions són normalitzades. I per part meva, quan això va passar, que era per vacances i jo estava fora, el que vaig manifestar als mitjans que em van preguntar és que el major m'havia dit, i a més és així, que formava part de les relacions normals de, que té el cos amb els diferents estaments judicials i la fiscalia, etc., que es produeixen, no de tant en tant, no, cada setmana.
Ja, però ara quan comentava, per exemple, volem millorar, no sé què, volem feminitzar el cos i per això hem fet... Està molt bé, però feminitzar el cos el primer que podria fer que en lloc del comissari Estela posi la comissària Manresa, per exemple.
Bueno, i el que jo vaig comprometre'm era a incorporar una tercera part de dones en el comandament del cos de Mossos d'Esquadra. Pensa que de 30 i pico comissaris que hi ha 3 que són dones. Per tant, això és un treball que s'ha de fer des de sota. Primer, amb això que acabem d'aprovar, que un 40% de les noves incorporacions seran dones. Reservar places, perquè només tenim un 20% de dones al cos de Mossos d'Esquadra i de comandaments 10. La primera mesura ha estat incorporar, doncs, a més del doble de persones en el comandament de cos de Mossos d'Esquadra. Més s'incorporaran en els propers mesos, perquè em sembla que és un procés que no serà ràpid i que s'ha de començar des d'enrere. Per cert, una cosa. Sí. Això que hem fet del 40% en el cos de Mossos d'Esquadra és molt important, perquè és un 20% de dones que hi ha al cos de Mossos d'Esquadra. Però penseu que en el de bombers hi ha un 2%. Un 2, és a dir, de 2.500 bombers que hi ha 50 dones. Això és una anomalia, que no pot... No, que s'ha de fer alguna cosa.
Què li oferiran al major?
Amb el major hem estat parlant de treballar unes... En fi, jo no voldria adelantar perquè li hem passat un document sobre què és les feines que creiem que hauria de fer. Ell ha demanat uns dies perquè, per raons personals, doncs fins al dia... Per qüestions personals ha dit que no s'incorporarà fins al dia 25. Allò que li hem passat, ell vol fer les seves aportacions o comentaris, ens ha manifestat, i per tant tampoc ho vull adelantar en aquest moment, però naturalment el major és necessari en el cos i té molt a aportar perquè té molta experiència.
Dins del departament?
Dins del departament, naturalment.
Per tant, en un despatx?
Bueno, sí, clar.
El departament d'interior, vinculat tots, a què exactament?
Vinculat a qüestions d'anàlisi, i no vull adelantar més, de riscos i de determinats qüestions de futur que se'ns plantegen vinculats doncs, als nous riscs que pateix el nostre país.
Val, ara deixaré que, si volen fer alguna pregunta, a la Mònica, al Màrius o al Pablo Iglesias, i després anirem amb el Benet i la Maica. Però abans, hi ha un altre nom que ha aparegut, que és el de l'intendent Toni Rodríguez. Per cert, que l'intendent Toni Rodríguez és una de les persones que portava el tema, per exemple, del tema de tot el tema de la marihuana. Era el màxim responsable, un dels màxims responsables. Ara era el màxim responsable també d'investigació criminal. Vostè era conscient o sabia que havia demanat empara judicial per poder investigar sense ingerències polítiques?
No. En tota sinceritat, no, perquè ve d'una època anterior a la que jo no estava en política i, en franquesa, em sembla que va sortir a mitjans de comunicació, però jo en aquell moment no en tenia ni idea.
Li costen aquestes ingerències?
No, això està investigant-se i a mi no em consta. Ni, que sí,
ni li
que
consta
no.
Com s'ha publicat a La Vanguardia que s'hagin pogut esborrar correus electrònics dels servidors del govern que implicassin l'actual president del Parlament en un cas de corrupció de l'Institut de Lletres Catalanes?
No, naturalment, perquè si em constés ja li ben asseguro que actuaria d'una altra manera.
Però ho està investigant, això, el departament?
El departament i el cos de Mossos d'Esquadra investiguen totes les denúncies que hi ha. I sobre aquesta qüestió, l'intendent Rodríguez portava 6 mesos de cap de la comissaria d'investigació. Els canvis de la comissaria d'investigació han estat habituals. De fet, en l'últim any hi ha hagut 3 de caps de la comissaria d'investigació. El Comas, el comissari Comas, la comissària Marta Fernández i el comissari i l'intendent Toni Rodríguez. Les persones que el substitueixen són el seu equip. És a dir, el número 2 d'ell, el que portava investigació criminal del qual depenia els temes de corrupció, és ara el cap de la comissaria. L'inspector Granja, que és un d'aquests, el que li deia que havia nomenat el ministeri com un dels experts per tirar endavant tota la investigació de la marihuana, és el número 2 i, per tant, el nou cap d'investigació criminal del cos. El nou cap d'anticorrupció, que depèn d'en Granja i abans depenia d'en Ramon Chacón, que és el nou cap de la comissaria, és el número 2 d'aquella àrea, diguem-ne, d'aquella àrea d'investigació. La comissaria d'investigació hi treballen 2.000 persones. 2.000, si sumem la policia científica, que depèn d'ells. 2.000 a les comissaries, a les regionals i a la central. És un equip enorme que fa... investigació criminal, marihuana, corrupció, etc. Tots els temes. És un equip immens, no és una persona. I al davant hi ha una persona que té una sèrie de funcions, de coordinació amb altres comissaries, de coordinació dels equips, etc. I el nou equip ha considerat que per habilitats directives, pel que sigui, per relació amb les altres comissaries, la persona més adequada era una altra. Ara, no està en risc cap investigació. No està en risc cap orientació. No està en risc cap línia de les que tirava endavant la comissaria d'investigació. Hi ha una decisió per part del nou equip directiu de la nova prefectura de canviar aquesta persona. Insisteixo, com s'ha canviat per 3 vegades. Per part del major Trapero, l'últim any, aquest cap de la comissaria.
Per tant,
no ha passat res.
Ja, però no s'ha apartat. Per tant, em nega que s'hagi apartat alguns dels policies que estaven al capdavant d'investigacions judicials per un motiu polític?
Per descomptat. Miri, jo porto molts anys en política i alguns anys fora de la política, però sempre vinculat. Per trajectòria personal, jo abans moro, i li dic amb tota sinceritat, que tapar-lo de la corrupció. Perquè servidor, si alguna cosa ha fet, ha estat sempre ser molt nítid amb aquesta qüestió. Molt clar. I per respecte a això, a mi, personalment, això que s'ha dit aquests dies m'ofèn especialment. Però deixem-ne a mi a part. També el partit que m'ha nomenat. Quin interès pot tenir Esquerra Republicana en tapar corrupció quan justament si alguna cosa es pot vantar Esquerra Republicana és de no haver tingut cap cas de corrupció al llarg de la seva història. Però deixem Esquerra i deixem l'Helena i deixem-ho tot a part. Però els que hi han, qui es pensen que són els que hi han? Qui es pensen que és en Chacón? Miri, ahir, justament, hi ha un sindicat que agrupa el 90% de comandaments. Des d'inspectors fins a intendents, fins a comissaris. El 90% estan associats en aquest sindicat. Ahir va fer un comunicat dient, escolti, primer, els canvis s'han produït sempre que hi ha hagut un canvi de la prefectura. Sempre. I les persones que hi han són d'una solvència extraordinària. És a dir, hi ha un aval del propi equip i de la pròpia base del cos de Mossos d'Esquadra a que els canvis són normals i a que les persones que hi han són d'una integritat extraordinària. Són els que han dirigit totes les investigacions.
Ara deia, conseller, perdoni, amb una frase tremenda, no majúscula, cap... que és abans moro que tapar la corrupció. Pues no... Ho dic perquè vull que, si ho considera que desmenti categòricament, o no, que hi ha hagut gent, perquè han sortit noms en aquests últims dies, vinculats a la política catalana i en alguns casos vinculats en el passat del Departament d'Interior, que eren de les persones per on començava tot aquest pols que hi ha hagut amb el major Trapero. Es parla d'en Brauli Duart, que va ser secretari d'Interior a l'anterior legislatura, que es parla de noms com que David Madí també fins i tot hauria parlat amb vostè, fins al nom d'Oriol Junqueras, que li hauria dit que efectivament hauria de partar el major Trapero. O sigui, estem parlant de diferents sectors del món independentista.
Estem parlant de gent bastant diferent. Dos dels quals no he vist en ma vida. El senyor Brauli Duart era treballador del departament i un dia que es va veure amb una persona del departament el vaig saludar, me'l van presentar, no l'havia vist en ma vida, i el senyor Madí no l'he vist mai. Així de senzill. I els asseguro una cosa, amb tot el respecte, perquè com que no els conec, no, jo no entro ni, no tinc res a veure, m'entén? No tinc res a veure. I l'Oriol, doncs sí, ja ho saben, és amic meu, l'Oriol Junqueras, és el president del partit.
El Màrius vulgui preguntar, després també vulgui preguntar pel Villarejo.
No, però no sé si em sembla molt... Jo vull subratllar-ho, això, perquè una cosa és que es digui, escolti, com és que l'ha canviat, per què l'ha canviat, no sé què, tal... Molt bé, això és normal, jo ja ho tenia a donar per sentat. Ara, posant dubte les investigacions del cos de Mossos d'Esquadra, encara que es pensi que sóc un carallot i que Esquerra no sé què i que tal, eh? Ja els he dit abans, l'ocupino jo sobre la corrupció. Sí. Per sobre de tot. Sí. Per sobre de tot. Perquè ha estat una cosa que ha informat tota la meva vida. Per sobre de tot. Però deixem igual l'Helena i deixem Esquerra i deixem-ho tot. Qui creuen que són els que hi ha allà? Saben qui és el Chacón? Saben qui és el Granja?
L'última pregunta, deixo que facin els tertulis i el Benet també entri, però hi ha una cosa que ho dissimulen molt mal, o la imatge que han donat és pèssima, que és que a una persona amb la responsabilitat de Toni Rodríguez se l'envia a una comissaria com és la de Rubí, no perquè sigui la comissaria de Rubí, sinó perquè és una imatge de degradació del seu càrrec cap a una comissaria.
Això, com no se n'ha parlat mai d'aquestes coses, Això és bastant normal al cos.
Perdó, és bastant normal. El que és bastant normal al cos?
Que una persona, i això ho deia també el comunicat, em sembla, del Signe o un del portaveu de la FEPOL, que ho deien. Això és bastant normal al cos, eh? L'anterior director de l'escola, que és de Barcelona, em sembla, a l'àrea metropolitana, se'l va enviar al Pirineu, eh? A l'anterior segona del cos se la va enviar a Manresa, eh? I és de Badalona, viu a Badalona, em sembla. Bueno, és igual, Barcelona és nord. Vull dir, això és bastant normal, eh? L'actual cap del cos ha estat a Blanes, ha estat a Lleida, ha estat a l'Ebre, ha estat a Tarragona. Això és bastant normal, al cos. Jo, passa que és la primera vegada que jo recordi, també perquè no hi ha estat en aquest món i, per tant, és possible que altres vegades hi hagi hagut aquest debat. La primera vegada que es parla d'aquests canvis i de com va un, on va l'altre, però això, li asseguro, miri, en l'últim any hi ha hagut els comissaris han canviat un 60%. Hi ha hagut canvis d'un 60% d'ells. Alguns d'ells s'han canviat amb el conseller en funcions. Perquè hi ha una lògica pròpia del cos en el que hi ha canvis. És a dir, el mes de febrer, o març, o abril, de l'any passat, no de l'altre, que ja estem en l'any nou, de l'any del 20, estàvem en funcions. De l'any 21, del 21. Sí. Estava en funcions, uh-huh. El conseller, perquè havien passat les eleccions. I es va canviar el cap de la comissaria d'investigació i es va posar el Toni Rodríguez a canvi de la Marta Fernández.
El problema és el lloc on se l'envia. És a dir, en un lloc més petit, en un lloc, diguem-ho, que no forma part del que seria de l'estratègia d'una persona que ve d'on ve.
És que això ha passat moltes vegades, reitero, que hi hagin canvis i després tornar a estar en un altre lloc i en el cos això passa sovint, substitueix un intendent, ell és intendent, substitueix un intendent que també estava allà, perquè hi ha moltes comissaries en les que hi ha intendents, de fet, a les comissaries rellevants, i Rubín és una, perquè és un lloc, en fi, que vol molta atenció. Jo des que soc conseller he anat una o dues vegades ja a Rubí a parlar amb l'alcaldessa i parlo molt sovint. És un lloc rellevant, com ho és la comissaria del Raval, en el que l'intendent Tello, que és un fenomen del cos, una persona d'un respecte brutal i que està en una BP.
22 minuts i les 10. Tenim 22 minuts abans d'arribar a les 10, per tant, per les preguntes. Marius, volies fer algun comentari? Una pregunta ràpid, sisplau.
Tu traies el nom del Brauli, del David Madí, etcètera, però la meva pregunta és més... És anar un pas enrere, en el sentit de dir... Aquests canvis s'han fet... després d'un pacte amb els seus socis de govern? És a dir, el canvi a la cúpula dels Mossos s'ha fet després de seure a la taula a pactar amb els socis de Junts per Catalunya?
Li diré així de clar. No ho sabien. Ho ha fet aquest conseller. No ho sabien. Ho poden contrastar, perquè vostès tenen suficients fons, segur, i contactes, relacions, etc. Ho poden constatar. No ho sabien. No ho sabien. Així de clar els hi dic. No ho sabien, perquè vaig considerar que era una decisió del conseller d'Interior. No ho sabien. És així, i és molt fàcil de contrastar.
Conseller, el dia, potser és que a mi se m'escapa alguna cosa, però el dia que es va saber que es prenia la decisió de prescindir del major Trapero, no es va dir que era perquè vostè considerava que hi havia d'haver canvis pel futur, pel model que vostè veia, sinó que era perquè el major Trapero no era prou permeable a les indicacions polítiques que se li feien. Pot concretar en quins casos el major Trapero li ha dit al conseller i en quantes reunions li ha dit, escolta'm, això no ho faré, tal tema no el veig així, perquè vostè li perdés la confiança?
És que no ho he dit mai, Mònica.
Sí, la nota que vostès van fer no era perquè venen temps millors o diferents, sinó perquè hi havia hagut discrepància en la manera d'enfocar, suposo, alguna directriu que vostè li havia indicat.
Primer, jo no dono directrius orientacions polítiques al cos de Mossos d'Esquadra, perquè és un cos judicial, per una part, però per una part també governatiu, i per tant, les indicacions d'orientació política, des del punt de vista de la feminització, de les violències, en fi, de la territorialització, és a dir, de grans línies, sí que es donen. En cap m'ha dit que no. També li he de dir que jo no he dit mai una frase d'aquest tipus. Li dic amb tota sinceritat, recordo perfectament la roda de premsa perquè me la vaig preparar molt bé.
I només van dir que volien canviar per temes de feminització generacional?
No, és que no és una qüestió de feminització generacional, només que també d'una nova generació, sinó perquè tens un projecte pels propers 10 anys del cos de Mossos d'Esquadra i decideixes que les millors persones per fer-ho són unes altres. I això, i ho vaig repetir 150 vegades a la roda de premsa, no desmereix el que s'ha fet fins ara. Perquè el cos de Mossos d'Esquadra, que sempre he dit que és un gran cos, i ho és, entre altres coses, perquè sempre ha estat amatent al que li deia la societat i mai s'ha cregut perfecte, el cos de Mossos d'Esquadra ha arribat fins aquí gràcies, entre altres, al major Trapero. Gràcies al comissari Milà. Gràcies a les diferents etapes que s'han anat, vivint al cos de Mossos d'Esquadra. Un va ser el desplegament, l'altre ha sigut el convertir-se en una policia que des del punt de vista de la investigació, de la informació, etc., fos molt potent, assumint tots els reptes com a policia integral, i això el major Trapero té un paper fonamental en el desplegament, segurament, doncs el comissari Milà i tota la generació doncs anterior, i això és una baula de gent que va construint aquest cos, i per tant sempre ho he dit des d'aquesta perspectiva.
Però conseller, el major dels Mossos d'Esquadra, que va ser cessat pel 155, que va ser qui va desllorigar juntament amb tot el seu equip el 17A, que va ser qui va fixar el dispositiu de l'1 d'octubre i que va ser plegat pel 155 després de passar un procés judicial, quan queda absolt per l'Audiència Nacional amb una sentència que avala el comportament de tot el que va fer el cos de Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre i és restituït en el seu càrrec pel conseller Samper, aquella persona és la mateixa que estava exercint el seu càrrec amb tota normalitat i a més amb suport social en aquell moment, i de cop i volta cau. Hi pot haver la lectura, i per això permeti'm que li ho pregunti, que hi ha hagut una venjança perquè el major Trapero, durant el judici del Tribunal Suprem, va titllar d'irresponsables els polítics en un moment donat del procés, i també va dir que si hagués rebut l'ordre judicial de detenir el govern ho hauria fet. És la mateixa persona del 2017, el major Trapero. Hi ha hagut un afany de dir, escolta'm, ja no és dels nostres, o aquesta, que no, és evident que no ho va ser mai en el sentit polític, el major Trapero, però vaja, per algú que s'ho pensés, no? Aquella persona a qui titllaven d'heroi després de traïdor. Hi ha hagut venjança?
Mai. No sóc així. Si no, ho hauria fet el primer dia, que hauria sigut més fàcil per entendre'ns, no? Perquè al mig dels canvis, pim-pam, doncs fas els canvis i ja està, mai. No. És que no, perquè de la mateixa manera que si hi ha hagut alguna purga, una ha sigut la del 155. I malgrat la purga del 155, el cos se'n va sortir. I se'n va sortir perquè al capdavant hi va haver una persona com el comissari López que va estar al servei del cos de Mossos d'Esquadra, com li vaig agrair en la, a, últimes, a les últimes esquadres. Mai. No, 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 no i no. No, no, no i no. Perquè jo mai, mai, mai utilitzo les institucions al servei propi o del meu col·lectiu. I no, no, no. Perquè, a més, sempre he partit d'una premissa. El bon funcionament d'un cos no depèn de l'amistat dels responsables tècnics que estan en els llocs. Perquè això és una manera de funcionar mafiosa. I jo
estic absolutament
no participo d'aquesta manera de fer les coses i no ho he fet mai a la meva vida ni ho faré mai a la meva vida.
Pablo Iglesias, no sé si de fer alguna pregunta. Pablo.
Sí, sí. Buenos días, conseller.
Hola.
Creo que es evidente que la entrevista suya hoy no era sencilla y creo que habla bien de usted que esté dispuesto a contestar a las preguntas. Tengo la impresión, sin embargo, de que yo no voy a ser capaz de hacerle una pregunta en la que usted conteste algo diferente a lo que ha contestado a mis compañeros, y a mí me ha quedado claro lo que usted puede decir y lo que no puede o no quiere decir. Quiero preguntarle por otra cuestión que es de su responsabilidad y es la polémica que hay con respecto a los protocolos de intervención de las unidades de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. Porque creo que cuando un conseller tiene carnet de una fuerza política, como es que era Republicana de Cataluña, después de lo que representó el 1 de octubre y los protocolos de intervención policial del 1 de octubre, creo que la sensibilidad que tiene que tener usted y su partido debe ser especial. Y todavía a día de hoy las unidades antidisturbios de los Mossos utilizan balas de FOAM que han producido por lo menos la pérdida de los ojos de dos jóvenes en el año 2021 y todavía son objeto de una crítica que yo creo que es correcta y es que son protocolos de intervención de las unidades de interdisturbios muy parecidos a los de las unidades de intervención policial de la Policía Nacional. Sigue existiendo el gas pimienta, siguen existiendo cañones de agua de los años 80, e insisto, los proyectiles, las balas de FOAM establecen el mismo riesgo para la seguridad de los manifestantes que las balas de goma. ¿Usted ha pensado alguna vez transitar el modelo de control del orden público a un sistema como el británico, donde no hay cañones de agua, donde no hay balas de goma ni de FOAM, donde la técnica del encapsulamiento, mucho más democrática, con muchos menos riesgos para la integridad física de los manifestantes, podría ser, digamos, una seña de identidad de una fuerza política de izquierdas al mando de la policía y, en este caso, de las unidades antidisturbios, a las que seguimos viendo muchos días en desahucios, actuando con protocolos que han generado mucho rechazo social?
Gràcies, i primer començar per dir que sí, que si alguna cosa crec que m'ha caracteritzat sempre, i no, espero no canviar, i Jordi, sisplau, si canvio,
anava a dir, direm tots.
Em fots un calot,
tots,
però m'ho dieu.
Tots.
Sempre vinc. Perquè jo no
tinc res a dir.
Et detindran si li fots un calbot.
Sí, no ho faré.
No ho faré, perquè m'ho mereixeré, i sempre ho dic. De la mateixa manera que dic sempre que si un s'allarga amb un càrrec li ha de recordar la gent que més l'estimen. Però anant pel que em deia, i per tant sí, vinc, i sempre vindré, i agraeixo que ho digui. Sí, jo sóc partidari de modificar els protocols, de la mateixa manera que el 2013 es va ser partidari de modificar els protocols per part del govern que hi havia. Ara, els protocols no es poden canviar d'un dia per l'altre. Aleshores, en aquest sentit, un dels acords que es va fer quan es va constituir el nou govern, dels acords d'investidura, va ser crear una comissió parlamentària per, durant un any, discutir quins canvis dels protocols d'intervenció d'ordre públic i també altres qüestions vinculades al model de policia s'havien de canviar. Perquè no podem fer decisions unilaterals que deixin indefensos el cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, no podem avui dir, doncs mira, eliminem les pilotes de foam, molt bé. I què hi ha com a alternativa, no? En aquest sentit, doncs, s'ha creat una comissió que durant un any estarà analitzant els canvis que s'han de produir. Jo en soc molt optimista respecte del que pot sortir d'allà. Com va passar el 2013. Efectivament, el 2013 hi va haver una comissió i gràcies a ella doncs, van desaparèixer les pilotes de goma i es van substituir per les pilotes de FOAM. I això reitero, és ben vist pel cos de Mossos d'Esquadra, perquè, com m'he dit sempre, el cos de Mossos d'Esquadra, com se sap que no és perfecte, per això és una gran policia, perquè sempre ha estat disposada a canviar i escoltar el que es deia des del Parlament, que al final és d'aquí depèn, a part de, naturalment, dels jutges. En aquest sentit, sí, sóc partidari de que hi hagin canvis, però sóc partidari de que hi hagin canvis amb el màxim consens possible. Per això la comissió. I és bo, a més, que aquests debats no siguin debats mediàtics, naturalment, però vull dir de declaració contra declaració, jo faré això, jo faré l'altre, sinó que cada una de les propostes es senti la gent, hi hagi alternatives, s'escoltin els experts, s'escolti la gent que en sap, s'escoltin les diferents opcions, quan es proposa desaparició d'una cosa, es proposi quina és la seva alternativa, que s'escolti els tècnics, que s'escolti els experts, etc. I amb això estem. Vale. En aquest sentit som molt optimistes.
Però permítame una pregunta
molt breu, si és com Pablo, demano.
Sí, molt concreta. Bales de foam, sí o no?
Jo no, permetem que, perquè ho he dit en diverses ocasions, si hi ha una comissió parlamentària auspiciada per l'acord de govern, si un dels temes que hi ha sobre la taula és aquest, el primer que fa el conseller abans que comenci a treballar a la comissió és dir la seva posició, jo crec que ho condicionaria d'una forma innecessària. Naturalment tinc la meva posició, però vull escoltar també totes les opinions i sobretot el que vull és que hi hagi un ampli consens en relació a aquesta qüestió.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
Benet.
Des que va accedir al càrrec, vostè ha parlat molt de despolititzar els Mossos, i ara tenim doncs una gran polèmica política on és evident que tothom juga les seves cartes, i fomentar l'estabilitat del cos després d'anys on hi ha hagut canvis constants al capdavant. I ens trobem que fa un any i mig hi havia Eduard Sallent de comissari en cap, i ara tenim, un any i mig després, una prefectura on Eduard Sallent torna a tenir un paper doncs molt destacat. Va ser un error restituir Josep Lluís Trapero després de la sentència?
No, perquè és una prerrogativa que tenia el conseller i la va exercir, per tant, tot el respecte al que fes. A més, venia d'un judici en el qual doncs havia avalat la seva actitud, el seu posicionament, la seva gestió i també la del cos, i per tant en aquell moment doncs el conseller va estimar que era la millor decisió i per tant la respecto. Jo vull fer un matís del que ha dit, perquè per mi és molt rellevant. Potser perquè sóc d'Antes i sóc una persona molt polititzada. Jo el que dic és que s'ha de despartiditzar el cos, no despolititzar. Polititzar-lo molt, perquè la política és una part essencial en la gestió de la política de seguretat, no? I l'orientació política que es té. El que s'ha de fer és despartiditzar. És a dir, fugir de consignes, fugir de retrets estèrils, de situar el cos de Mossos d'Esquadra en la trifulca i en el debat partidari permanent. I amb això, que jo entenc que el cos de Mossos d'Esquadra internament està molt escamat en relació a tot això, perquè hem passat 4 anys que han sigut un calvari des de molts punts de vista, molta conflictivitat social, però després també molts problemes polítics, a ningú se l'escapen, doncs judicis, etc. He intentat fer molta pedagogia interna i crec que està acabant de que una cosa és la despolitització, que jo crec que seria dolent que un cos de policia estigués despolititzat, és a dir, al marge de la política. El que sí que s'ha de fer és despartiditzar, i això ho estic intentant, i a més crec que ho aconseguiré.
Parlem justament potser d'una possible implicació política de les actuacions de Mossos. És evident que una de les qüestions que genera més incomoditat al govern és el paper que tenen en els desnonaments, no? La utilització dels antiavalots en molts desnonaments. Voldria saber si vostè va donar algun tipus d'indicació o línia d'actuació a l'anterior prefectura a l'hora d'enviar certes unitats a fer desnonaments, i quina va ser la resposta, i si de la nova prefectura, de l'actual, n'espera algun canvi respecte a això, a l'utilització d'antiavalots en els dispositius de desnonaments.
Deixa'm fer una prèvia, En els desnonaments hi ha de socials, en els que són de persones que pateixen doncs problemes econòmics, socials, habitacionals, etc. Hi ha dues víctimes. La primera, sens dubte, és l'afectat i les seves famílies. El segon són els Mossos, perquè han d'anar a fer una cosa que no tenen cap ganes de fer. I en aquest sentit, ho passen molt malament, i n'he parlat amb ells, amb algun d'ells, ho passen molt malament. Però responen a una ordre judicial. Nosaltres la indicació que fem, la fèiem abans en l'anterior prefectura i en aquesta, i en tot cas s'ha complert sempre, és prioritzar la mediació. I enviem doncs els equips de mediació perquè intentin doncs buscar alguna solució. moltes vegades accedint-se de les nostres pròpies responsabilitats i trucant a serveis socials, trucant al jutjat, trucant, en fi, fent una feina brutal que fan el cos de Mossos d'Esquadra sobre el terreny el mateix dia i moltes vegades abans de que hi hagi el desnonament. La nostra prioritat és la mediació, intentar evitar el conflicte i l'ús, no?, de la força. I per altra banda, doncs, amb una modificació dels protocols de desnonament, que estem treballant amb això i que evidentment s'han d'acordar amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en aquest sentit hi estem treballant i intentem, doncs, arribar a un consens i a un acord respecte d'això.
Però vostès van arribar a suggerir a la cúpula policial, doncs, per exemple, fer actuacions més similars, per dir-ho així, al que es va fer l'1 d'octubre, de si hi ha una resistència pacífica, no utilitzar la força, no fer cap actuació contundent amb antiavalots per fer complir l'ordre?
És que aquesta és la línia que ha informat a la prefectura anterior, a l'actual, és a dir, sempre intentar l'ús de la força com a ultimíssim recurs, i aquesta és la voluntat que sempre ha presidit les intervencions en els temes d'ocupació i seguirà sent així.
Tinc 5 minuts i per tant tinc encara algunes preguntes. Per exemple, sobre el que deia el major Trapero, continuarà manant a policies o serà senzillament un tema d'anàlisi?
En principi, en el quadre de comandament són les persones que hi han i ell doncs estarà segurament en aquesta part més d'anàlisi, però insisteixo, n'hem d'acabar de parlar.
Més història. Havia arribat a parlar amb el major Trapero de les acusacions de l'excomissari Villarejo sobre la relació del CNI amb els atemptats?
No.
Li dona alguna versemblança al que va dir Villarejo?
No, però deixa'm continuar. Sí. A mi el que em sembla fort és que un personatge així, és a dir, quan diem, s'han de demanar explicacions, hosti, tant que s'han de demanar explicacions, perquè un subjecte així, un individu així hagi tingut el poder que va tenir, home, alguna explicació hi ha d'haver. Les afirmacions que fa...
Per vostè és un tema tancat?
D'aquest senyor no te'n pots fiar.
El 17 d'agost és un tema tancat?
El 17 d'agost, fins a on va fer la investigació, sí, i si surten noves... Aquest senyor ha fet unes afirmacions i el jutge ha de valorar, doncs, si s'ha d'anar més enllà la investigació respecte d'això.
Estaria a favor de que el jutge tirés endavant...
Això jo no hi puc entrar, sóc el conseller
d'Interior. Però pel que sap com a conseller d'Interior i pel que sap, pel que li hagin pogut comentar...
Per les informacions, que hi havien fins al moment en què es va investigar, el cas està tancat.
És que els Mossos ho van investigar.
Efectivament.
Ja,
ara, sempre, poden aparèixer noves coses, com en tots els casos, i per tant es torna a investigar. Però en els datos i amb les dades i amb les informacions que es tenien, la investigació està acabada. I acabo amb això. Insisteixo, jo ho he dit en tot moment, en aquest senyor, la seva credibilitat per mi és perfectament descriptible, diguem-ne, eh? Per tant, inexistent. A partir d'aquí, sí que hi ha una explicació que els governs han de donar, i és com manava, què manava, quin poder tenia un subjecte d'aquesta naturalesa.
Sempre i quan assumim que no hi ha més persones que han jugat el rol que ha jugat el comissari Villarejo al llarg de la història, cosa que jo poso en dubte, que n'hi deu haver molts de Villarejos. Però vaja, conseller, hi ha una qüestió. Ja no és la credibilitat del comissari Villarejo, són les informacions publicades, en aquest cas per Público, durant molt temps investigant el rol d'Abdelbaki Sati, l'imam de Ripoll, i la connexió o el moment de desconnexió que no està determinat amb el Centre Nacional d'Intel·ligència. I aquesta informació ens manca, és una informació, és una via no investigada, no es va deixar que s'investigués. I ara, el que diu el comissari Villarejo, al marge de que tingui més o menys credibilitat pel conseller o per tothom, és igual, la qüestió és que aquí hi ha una branca de la investigació que no s'ha volgut investigar. I per què no s'ha volgut investigar? És que jo no ho puc entendre.
Jo amb això no hi puc entrar. Perquè em sembla que els Mossos d'Esquadra, fins a on van tenir la responsabilitat d'investigar, ho van fer.
O fins on van tenir la informació.
O fins on van tenir la informació que van
poder saber. Perquè el FITCO en aquell moment no els hi donava aquesta informació.
Cap informació.
Ho van fer, i en la mesura que apareixin nous elements, doncs han de, com sempre, les investigacions continuar. Però subratllo això, i perdona, Jordi, que sigui tan pesat amb això. Es posa molt el focus amb les afirmacions que ha fet, etc, perquè són molt bèsties i són molt rellevants i són molt doloroses.
No era la primera vegada que es deia això,
Consti. Pel país, per les víctimes, i per tant això requereix d'una explicació. Però també requereix d'una explicació qui era aquest personatge, què pintava aquest personatge i quin poder tenia aquest personatge. I em sorprèn que això no es faci.
Sí, sí, se l'està jutjant, té 30 causes.
Sí, i encara jo, i el problema és que tenim Villarejo per estona per escoltar-lo encara amb moltes barbaritats que pugui arribar a dir, si és que en diu més. Jo tinc dues preguntes més, i acaba d'arribar la Maica Navarro, que té altres feines com és normal. Hola, Maica, bon dia.
Bon dia.
I d'aquí uns moments bon li farà l'última pregunta. Bon però abans, dues preguntes pel no tenen res a veure amb el que ara li preguntarà sobre la Maica. La primera és... han posat moltes multes per gent que s'ha saltat el toc de queda a Catalunya o no?
Ah, se n'han posat, posat, però no moltes. S'ha complert bastant.
Jo i de mascaretes,
eh? Estem parlant de mascaretes, ara no tinc dada, però sí que s'han posat moltes multes, s'ha fet moltes inspeccions a establiments respecte als horaris, respecte al control intern, respecte al carnet Covid, i estem parlant de que va estar entorn d'un 1% de sancions de les inspeccions que s'han fet, que són milers.
Val.
És a dir, en general, s'ha complert bastant. Passa que sempre hi ha l'anècdota, no? I l'anècdota a vegades es converteix en Catalunya.
Bueno, passa per Covid més que anècdota.
Però Déu-n'hi-do, en general, els ciutadans com han complert unes restriccions que han estat molt dures.
Última setmana del toc de queda?
Sí, segurament sí, molt probable. A veure, no, aquesta tarda tenim reunió de la comissió Covid, però sí, probablement sí.
I d'altres restriccions?
Altres restriccions, deixi'm que aquesta tarda n'acabem de parlar.
I una última per la meva part. Fa gairebé 3 mesos que va haver-hi aquella terrible violació d'aquella nena de 16 anys Igualada. Tenim alguna dada nova, conseller?
Estan investigant i, a fe de Déu, li dic que hi ha molta gent investigant això. Perquè per l'impacte que va tenir a la comarca, pel dolor per la persona, per la noia i la família, i perquè mereix tota la dedicació del món, però jo no puc avançar més informació. Ara, que no s'ha abandonat, sinó tot el contrari, segueix investigant amb molta energia.
Maica.
Perquè,
en fi...
què tal? Bon dia, conseller.
Hola, bon dia.
Bueno, l'Estat, tot i que, com deia el Basté, estava treballant, tenia amb una orella l'anava sentint. I jo voldria fer una puntualització, perquè és veritat que la setmana passada el conseller Fort va parlar dels 3 responsables d'investigació criminal que s'havien canviat durant el mandat del major Trapero, i també ho ha mencionat vostè, clar, Rafael Comas marxa per una malaltia molt greu. Després Marta Fernández, que quan canvia se'n va a la regió de Barcelona, i ara l'intendent Fernández, que per cert, l'únic lloc on quan li van preguntar on volia anar, l'únic lloc on ell va dir que no volia anar era Rubí, precisament, i com que ja s'ha publicat, perquè algú ha estat interessat en explicar-lo, on viu el responsable d'investigació criminal, l'únic lloc on va dir que no volia anar era Rubí, i és on se l'ha enviat. Ell va demanar anar a treballar a Barcelona, que és on més feina hi ha. I és per això que la seva gent a investigació criminal ho ha interpretat molts com un càstig, el fet d'enviar-lo allà, on va verbalitzar que preferia no anar-hi, perquè estava Rubí de manera circumstancial. També s'ha de dir que els caps d'anticorrupció demanen la seva dimissió immediata en quan cessen a Toni Rodríguez per una qüestió de lleialtat, però és cert que tot el seu equip, liderant per l'intendent Chacón i Granja, estan al capdavant de la Comissaria General d'Investigació. La meva pregunta és, des de quin moment vostè... sap que no vol el major Trapero, o que el major Trapero no és la persona adient per fer allò que vostè, el projecte que vostè i el seu equip tenen al cap?
Ostres, no li sabria dir exactament. Un matís, perquè hi ha hagut aquests 3 canvis, i això no ho dic com una desqualificació, sinó ho dic com un fenomen que la Maica coneix molt bé el cos, sap que és bastant habitual que es vagin produint canvis a dalt, al capdamunt de les comissaries.
Sí, sí.
No és una cosa que passi esporàdicament, sinó que és molt freqüent.
I ara al febrer segurament hi haurà més amb les noves convocatòries de comissàries, comissaris, intendentes, intendents.
I això anirà passant. Uh-huh. Ara, dit això, des de quan ho sé? Home, no és que un dia caigués del cavall,
ja,
per entendre's, però sí després de les converses... No, perquè al final jo vaig arribar com a conseller, vaig haver d'endinsar-me en el cos i de conèixer bé totes les dinàmiques, la gent, en fi, tot.
Va arribar amb l'encàrrec de que havia de canviar lideratge al capdavant del cos?
Ja ho he dit abans, no, en absolut. Miri, si amb algun encàrrec vaig rebre, és de no tenir cap obligació, és a dir, cap... A priori, jo venia de la meva vida privada i assumir una responsabilitat d'aquestes característiques significa tenir molta llibertat per poder operar, i així va ser. I així ho vaig fer, i per tant, no tenia ni aquest encàrrec, perquè no l'hauria acceptat, perquè jo quan estic a un lloc m'agrada decidir a mi, i no que decideixin per mi, perquè et sembla que les coses han de ser així, perquè qui dona la cara i les assumeix les coses és qui ha de decidir. I va ser al cap d'un temps, durant un procés, en les converses amb tots els comissaris, que sap que vaig tenir moltes converses amb els comissaris, mai d'esquenes al major, per cert, sempre amb coneixement del major, que li vaig dir doncs, que jo tenia molt d'interès en parlar amb els comandaments, amb els comissaris, per percebre, doncs, i amb converses molt llargues.
Amb el Toni Rodríguez no el va reunir mai, per cert.
Vaig reunir-me amb els comissaris. El Toni Rodríguez no era comissari.
Estava al capdavant d'una comissaria general.
No, no, dic perquè amb alguns no em vaig reunir, però vaig reunir la pràctica amb moltíssims comissaris. Mm. Molts, 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 molts. Això en relació a això, és a dir, A, no vaig arribar amb cap encàrrec, B, no vaig arribar pensant que l'havia de canviar, C, perquè m'hauria estat, ho he dit abans, més fàcil fer-ho el primer dia i Sant Joan era l'estiu, i 3, va ser arrel de doncs, totes les converses que he tingut i d'anar-me configurant què és el que veia que s'havia de fer, i vaig imaginar doncs, un equip, en fi, diferent per a aquesta nova etapa. I em sembla que tinc tot el dret i que és el més raonable.
Ha de marxar. Alguna cosa que puguis preguntar més, Maica, o no?
No, ja...
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1 i fins molt aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara va al Parlament. Ara va...
Això de la...
Ui, ara s'ha
posat... No, perquè és que... No, això de la compareixença. La compareixença no és avui. Perquè... No,
no
és
que...
Hi ha hagut com una mica d'embolí.
Quin dia és?
Jo he demanat que sigui quan abans millor, però la comissió es reuneix dimecres, si no m'equivoco.
Sí, dimecres.
I decideixen els dies...
Clar. A mi em va estranyar que fos tan ràpid una compareixença.
Sí, vaig pensar, dic,
rècord mundial, dic, quina eficiència.
No, i m'hauria agradat, us ho dic amb franquesa. Segur.
Però sí que hi haurà comissió d'investigació, finalment, que són tres grups els que...
Si hi ha comissió d'investigació, doncs, jo no tinc cap inconvenient. Val, però de tota manera...
Abans de que em mati el seu...
Quan, no, ho dic que de tota manera... L'han demanat altres grups, l'he demanada... I espero que sigui l'abans millor, però això sí que no depèn de mi, diguem-ne. I per tant, dimecres hi ha comissió...
A les 3, i diu el Marc Martínez Amat. A les 3. Tia, em vols dir alguna cosa?
Sí, per... una coseta sí. Molt ràpida, perquè jo llegeixo la Maica sempre de pe a pa, sí. i diria que ahir, Maica, corregeix-me si no et vaig llegir bé, explicaves a La Vanguardia que avui el conseller, li diria el Basté, quina era la destinació
del
major
Trapero. Ja l'ho ha dit, perdona, sí, i tal qual... Ho he explicat jo, t'ho he dit.
Sí.
Sí. Això sí que ho he escoltat.
A més, dues vegades l'he preguntat,
pots. Em faré la crítica a mi mateix,
sí,
perquè...
A
l'ull de poll, el primer de ser el
sí,
teu.
Sí.
Hi ha una cosa que és vostè ho ha explicat, i és veritat que ho avançàvem aquest diumenge a La Vanguardia, aquesta responsabilitat al departament fora de l'estructura policial. Clar, hem de recordar que el major és major i té una categoria professional i una carrera professional com a policia, però hi ha hagut un interès en apartar-lo del dia a dia de la policia, tot i que hi ha altres tasques policials que no pertanyen potser no estarien sota el paraigües de l'Estela, però sí que estan sota el paraigües del director, que també té comissaris sota el seu càrrec, fora d'aquesta estructura del dia a dia policial.
Les funcions que faran seran estrictament policials, no les podrà fer algú, no les podria fer amb coneixement de causa algú que no fos... policia.
Els escortes ara de qui depenen?
De la DGP.
Del director.
De la director, perdó.
O sigui, encara no tornen a dependre de la prefectura.
No, depenen de la direcció. Sí, perquè hi va haver tota aquella qüestió de l'ASI, no?
Sí.
I el que es va fer va ser unificar les dues, el grup d'escortes antic, el de l'ASI, i unir-lo i que depengués.